Cada dia sota aquesta sintonia donem pas a un consell de consum. Avui, però, serà més d'un consell de consum. Serà veritablement un espai de consum, com fem un cop o més amb el director de l'Agència Catalana de Consum, Enric Eloi, que ja ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio. Senyor Eloi, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A partir d'ara també obrim els telèfons i el correu electrònic per qualsevol consulta que li vulgueu fer arribar, ja ho sabeu, 93-201-7474 o mati@catradio.cat. Enric Eloi, de seguida parlarem de casos concrets. Abans, però, m'agradaria comentar-li, ja que som a Setmana Santa, una època de l'any, en fi, de molts viatges, de moltes operacions, amb el consum pel mig com a comú denominador, en fi, que ens pogués fer algun decàleg d'aquelles previsions bàsiques que hem de tenir perquè no ens agafin desprevinguts.
Sí, home, doncs, a veure, quan nosaltres optem per fer viatges, esclar, tot dependrà de si ho fem a través d'una agència, si ho fem pel nostre compte. En el cas que ho fem a través d'una agència de viatges, el que és molt important sempre és recordar que l'agència ens ha de facilitar un contracte del servei que nosaltres reservem. Si no ens el facilita, doncs l'hem de demanar perquè tenen l'obligació, perquè en aquest contracte hi ha totes les característiques d'allò que estem contractant. Si és un viatge combinat, doncs ens dirà els vols, ens dirà la categoria dels hotels, ens dirà si hi ha algunes excursions facultatives, etc, etc. I tot això, com que és vinculant, si no es compleix alguna d'aquestes coses o si tenim algun problema, doncs el podem fer valdre. Hi ha casos típics de persones doncs, que han contractat un hotel d'una certa categoria, després quan arriben al lloc de destí aquest hotel és inferior. Per tant, tot això, com que queda establert en el contracte, doncs l'hem de demanar. I també sempre hem de tenir en compte que totes les agències de viatges tenen en el punt de destí, en el país on estem, sempre hi ha una persona de contacte, un telèfon de contacte, en el qual ens podem adreçar si tenim algun problema. Per tant, si arribem allà i no tenim i ens hem trobat doncs, amb alguna circumstància que no ens està correcta, sapiguem que tenim aquesta persona a la qual podem contactar. D'altra banda, doncs, si viatgem pel nostre compte, aquí l'important és, sobretot si ho fem per internet, que cada vegada més s'estila tant de fer les reserves de vols d'avió com també d'hotels a través d'internet, doncs aleshores aquí tenir en compte sempre guardar molt bé tota la documentació, imprimir les factures, imprimir els comprovants, perquè si tenim qualsevol problema, doncs això també ens pugui servir per fer una reclamació.
Uh-huh. El problema ens arriben sovint a l'adreça del defensor moltes preguntes relacionades amb el consum. Ara és doncs el moment preguntar-li a l'Enric Eloi durant aquests minuts que el tindrem al programa. Repeteixo, 93-201-7474. Permeti'm, però, que ja li avanci alguns dels correus que ens han enviat algunes de les consultes a mati@catradio.cat. Per exemple, la Núria Ros ens diu que ell és un aficionat al futbol i que veu els partits del Barça quan juga per pay-per-view des d'un bar. Doncs bé, en aquest bar diu que entre setmana hi ha uns preus i que al cap de setmana, quan juga al Barça, n'hi ha uns altres que els augmenten descaradament. En principi, diu, ens hi vam resignar, però des del partit del Chelsea, que la pujada de preus va ser abusiva, la mitjana de cervesa costa 2,20 €, el cafè amb llet 2,25 €, mare de Déu, gairebé 500 pessetes per un cafè amb llet. En fi, què podem fer els consumidors davant aquests preus tan abusius?
Doncs miri, amb això dels preus, els preus evidentment en un bar, en un restaurant, són totalment lliures i per tant es pot posar els preus que sigui, però aquests preus han d'estar anunciats. Tots els bars, tots els restaurants tenen l'obligació de tenir a disposició dels clients un llistat de preus que normalment està penjat a la paret, però que a més nosaltres si el demanem doncs ens l'han de donar perquè puguem mirar. Aquests preus són inamovibles, a no ser que estigui molt ben especificat que hi hagi un doble llistat que digui doncs, de dilluns a divendres els preus són aquests, el dissabte i el diumenge els preus són aquests altres, a no ser que es digui això, aquests preus són inamovibles, per tant no poden pujar els preus de forma discrecional si no estan anunciats en allà. Què hem de fer, doncs, per tant, en una circumstància com aquestes, que justament el dia que juga el Barça, que el bar és ple, aquell dia ens s'empugen els preus. Doncs, si considerem que aquest preu és abusiu, demanar llistat de preus, comprovar si allò que ens estan cobrant coincideix amb el que diu el llistat de preus i, si no és així, un full de reclamacions i una denúncia, perquè això és il·legal.
I si tenen, si tenen dos llistats de preus, un pels dies que juga el Barça i un altre que no?
No, de llistat de preus només se'n pot tenir un. Una altra cosa és que en aquell llistat es pugui especificar que hi ha uns dies a la setmana que hi ha uns preus i uns altres dies que n'hi ha uns altres.
Correcte.
Ha d'estar especificat, a més, el llistat de preus està revisat per la Generalitat de Catalunya, per tant, doncs, porta el timbre conforme està correcte.
Una altra consulta ens la fa la Marisol Altissent, diu: el mes passat vaig comprar un cotxe en un concessionari de Lleida. Em van assegurar que el cotxe era de gerència i que estava en perfecte estat. Té 9 mesos d'antiguitat i em va costar 12.200 euros. Al cap d'una setmana ja vaig haver de canviar el parabrisa i el noi que me'l va arreglar em va dir que el vehicle, probablement a causa d'un accident important, l'havien reparat i manipulat per tornar-lo a posar a la venda. I d'això no me'n van informar quan el vaig comprar i, per tant, el concessionari, ella diu, em va ocultar dades rellevants. Al cap de vendes i l'advocat de l'empresa em diuen que si ho vull denunciar que ho faci, però que em costarà molts diners i no em sortirà a compte. Què li podem dir?
Bé, doncs, quan comprem un cotxe que no és ben bé nou, es fa un contracte i en aquest contracte, si hi ha algun vici ocult, com aquí molt bé diu en aquest text, és a dir, coses que el venedor coneix i però que no es poden veure a simple vista, doncs d'això s'ha d'informar. Aquí hi ha hagut una manca d'informació, per tant, dret a llei, aquesta persona tindria dret a retornar el cotxe i que la retornessin els diners, perquè li han donat un cotxe amb unes condicions que no se li va informar prèviament. Per tant, ella no va poder acceptar a l'hora de signar aquest contracte. Què pot fer aquesta persona? Doncs bé, si realment el problema que té aquest vehicle és un problema prou important com perquè ella consideri que no el vol, doncs podem intentar a través de l'arbitratge de consum. No seria la primera vegada que en casos així se'ns han resolt favorablement a favor del consumidor i, per tant, doncs, jo li recomanaria que si realment el que vol és que es fes aquesta compra, que vagi a la concessionària o que vingui directament a l'Agència de l'Ana del Consum.
Tenim dues trucades a punt, de manera que anem a donar-los pas. La primera, des de Gironella, saludem a l'Antònia. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què volia preguntar al senyor Eloi?
Li volia preguntar a veure si tinc dret a reclamació. Mira, li explico. Jo l'any 99, el juny del 99, vaig fer una aportació a un pla, a una llibreta d'aquestes de llarga durada, i vaig fer una aportació de 500.000 pessetes, i la màquina els hi va doblar aquesta quantitat, de manera que tinc del mateix dia dos ingressos d'aquesta quantitat, vull dir, 500 i 500, vull dir, clar, jo només en vaig fer una d'aquestes aportacions. Quan ens en vam adonar, vam fer un escrit dient que traguessin aquests diners perquè sabíem que no eren nostres i que, per tant, un dia o altre ens els reclamarien. Tenim una nota de l'any 2000 en què aquesta reclamació es va fer. La veritat, ens en vam oblidar perquè és un fons a llarg termini i fins que no necessites els diners no te'n preocupes. Resulta que fa tres setmanes jo vaig demanar un extracte del que tenia al compte. Aquests diners encara hi eren sumats, per tant, jo tenia 17.000 euros en aquest compte. Vaig extendre un xec per pagar un valor per 14.300 euros i resulta que al mateix carregar el xec em treuen aquests diners i, per tant, ha quedat un xec descobert amb una quantitat de 700 euros perquè no hi havia els diners que jo comptava. Jo li vull demanar si després de 6 anys, havent-los dit que els traguessin, jo tinc dret a alguna compensació o bé algun tipus de reclamació per això que m'han fet, perquè, clar, jo he hagut ara de buscar 700 euros d'allà on he pogut fer un ingrés, anul·lar el xec, vull dir, he hagut de tenir uns maldecaps que, teòricament, amb uns diners que encara amb data del 27 de febrer encara constaven en aquest compte. No, ells no ho havien regularitzat, això.
Senyor Eloi?
Bé, en aquest cas el que s'hauria de mirar és a veure... perquè aquests diners representa que els havien d'haver tret fa molt de temps, no?
Sí, mai no els han volgut... És un error seu de l'any 99, del juny del 99.
Val, per tant...
A mi em sorprèn que un banc, quan tanca caixa al final del dia, no s'adongui que n'hi ha posat mig milió de pessetes més.
No, a més, vostè va fer la seva reclamació en el seu moment.
Exacte, tenim una nota del gestor que m'ho porta, de l'any 2000, del juliol del 2000, conforme els diem, traieu aquests diners perquè algun dia ens refiarem d'això, que és el que ha passat realment. Jo me'n vaig oblidar de l'assumpte i ha sigut ara, quan he anat a pagar, que tenia molts menys diners dels que ja teòricament hi consten, perquè vull dir, encara l'extracte del mes passat encara hi són sumats, m'entén el que li vull dir? O sigui, ha sigut ben bé fins al moment que han carregat el xec, que no me'ls han resquitat i que, per tant, el xec s'ha carregat sobre un valor que no hi és realment.
Sí, sí, d'acord. Doncs bé, en aquest cas, el fet que ara us hagin retirat aquests diners, doncs estaria dins la lògica, és una cosa que ja havien fet fa anys, però no ho han fet fins ara. Ara, si això us ha ocasionat un perjudici, perquè doncs us ha ocasionat que tinguéssiu un talom descobert, pues segurament doncs, ha hagut de quedar malament davant d'algú o
exacte,
potser algun problema heu tingut.
No, i doncs... a més buscar aquests 700 euros així corrent i després amb un parell de dies, m'entenc que vull dir, lògic.
Naturalment.
Sí, sí, vale, doncs aleshores aquí sí que es pot demanar responsabilitats per aquest perjudici que se us ha ocasionat. Jo aniria a l'entitat, faria un full de reclamacions i després cap a Consum.
A l'Agència Catalana de Consum.
Sí.
Moltes gràcies, eh?
A vostè, Antònia. Ja. Bon dia, Gironella.
Bon dia.
I l'altra trucada ens arriba des de Sant Quirze i ens truca l'Àlex. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Mira, era per preguntar si es podien tornar uns mobles que ja s'han instal·lat. Ens els van instal·lar al menjador, és un bufet, i vam veure que era massa petit i el volíem canviar per un de més gran. I ens van comentar que ho consultarien, però té pinta que ens diguin que no. Llavors era per saber si realment es poden canviar o si no.
Però els mobles aquests tenen algun defecte?
No.
No tenen cap defecte, simplement que quan veu prendre les mides, veu demanar unes mides determinades i després, un cop instal·lats, aquestes mides no són les més adequades.
Exacte.
Sí, sí. Bé, aleshores, a veure, dret a canviar els mobles, és a dir, allò, o bé, l'obligació del venedor de que se us quedi els mobles, no n'hi ha, perquè vosaltres veu demanar uns mobles amb unes condicions, ells us han servit aquests mobles amb les condicions que veu demanar, i per tant ells han fet la seva feina i no tenen cap obligació legal de canviar-vos-ho. El que passa que normalment en aquests casos, home, si és una botiga o un establiment que vol quedar bé amb els seus clients, doncs també us atendrà. Per tant, no tenen cap obligació de fer-ho, en tot cas és voluntari i ho faran si ells doncs, volen quedar bé amb vosaltres.
D'acord.
Aquí és una qüestió, per tant, més que de legalitat i de normativa, de bona voluntat, crec. Gràcies, Àlex. Bon dia, Sant Quirze.
Bon dia.
Acabem a l'Eixample. Joan, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Endavant.
Aviam, és sobre el tema de Catalana de Gas i FECSA, però no amb el tema de l'OPA, sinó el tema del subministrament. El subministrament el fa FECSA Endesa i la facturació Gas Natural, perquè al seu dia Gas Natural t'envia una carta i et diu que si facturen ells sortirà més econòmic i tal. Acceptes, no et costa res i et surt beneficiat. Ha passat un temps, no recordo quan, i aleshores reps una carta de Catalana de Gas dient que no poden mantenir aquests preus i que et busquis la vida. Te'n vas a FECSA, dius, escolti, mire, he rebut això, sí, sí, cap problema. Diu, s'ha de donar d'alta al comptador, i què diu, què? Vull dir, amb el seu dia, és a dir, per donar-te, per fer el canvi, tots són facilitats, i ara que dius, escolta'm, que Catalana de Gas, no que tu mateix dius, escolta'm, és un lío això de que em facturi, perquè a més si tens un problema, Catalana de Gas et passa a FECSA, FECSA Catalana de Gas, i no arribes enlloc. I ara, al rebre aquesta carta, dient que ja ha vençut el contracte que en seu dia doncs, va signar conforme acceptaves les condicions, i ara, com que ja perden quartos, perquè molta gent s'ha acollit a aquest sistema, doncs et trobes que estàs venut i ells et recomanen que busquis una altra companyia. I clar, vas a FECSA, que és la que realment et subministra, i diu que en el seu dia se li va donar de baixa el contracte i que has de contractar de nou. És a dir, jo no ho entenc. Malgrat tots els problemes que n'hi ha, és a dir, que qualsevol incidència que puguis tenir, ja pots trucar a Catalana de Gas i FECSA i de l'una a l'altra i no arribes enlloc. És a dir, per què aquestes històries? Jo no sé si és que ara, amb tot això d'aquesta moguda, és que no sabem on estem.
Gràcies, Joan.
De res,
el contesta
bon dia.
El director de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia.
Bé, això són els problemes típics derivats de la liberalització del mercat energètic, en el qual doncs, recordem que ara qualsevol companyia de gas o d'electricitat pot subministrar conjuntament els dos serveis. Aleshores, a veure, el fet de que entrem en el mercat en la liberalització aquesta vol dir que tenim dues opcions. L'opció que teníem fins ara, el que encara continuem tenint, però que l'hem de mantenir si volem, que és la d'estar en el preu regulat, això vol dir doncs, un preu fixat per llei i aquest preu és inamovible, va pujant un percentatge cada any i ja està, o bé estar en el mercat lliure. En el mercat lliure se'ns poden oferir preus més barats, però són preus lliures, per tant aquests preus sí que es poden moure amunt o avall. Quan nosaltres signem un contracte amb una companyia i anem a lliure mercat, doncs és evident que en aquell contracte s'ha de complir, i allà es fixen uns preus, etc. Però quan caduca el contracte, aquí es torna a renovar tot. Per tant, doncs, aquí clar, tenim ara aquestes dues opcions, la de mantenir-nos en el mercat regulat o en el mercat lliure, però és evident que el mercat lliure té aquesta problemàtica, que en un moment determinat doncs s'acaba el contracte i ens oferiran un nou contracte, però el preu aleshores pot ser diferent.
Acabem amb dues consultes més que tenen com a comú denominador l'impost de la renta. En Guillem ens diu: aquests dies he rebut un correu de la Delegació d'Hisenda de Sant Andreu de Barcelona on se'm comunica que a la declaració de l'any passat hi falten unes dades en concret. M'he quedat parat perquè la Delegació d'Hisenda, la declaració d'Hisenda vaig fer-la amb les dades de l'esborrany que van enviar-me des de la mateixa delegació i que vaig acceptar via internet. També voldria protestar, diu, perquè m'han enviat els papers oficials només en castellà.
Sí, això, per estrambòtic que sembli, de fet és així. Hisenda ens envia un esborrany de declaració, però en aquest propi esborrany ja diu que les dades que hi ha allà no tenen per què ser el 100% certes. Per tant, això passa. Ens envien aquest esborrany l'utilitzem per fer la nostra declaració i després hi ha més d'una persona que s'ha trobat amb aquest cas. Bé, és una cosa doncs, que evidentment no hauria de ser així. Contra Hisenda nosaltres evidentment no hi podem anar perquè és administració, nosaltres no tenim aquesta facultat, però jo crec que sí que fora interessant que les persones que es trobin amb aquest problema facin una queixa formal al síndic de greuges, que el síndic de greuges sí que intervé per defensar la gent davant de l'administració i per tant doncs, jo animaria la gent que fessin aquesta queixa perquè això és un tema que no hauria de succeir. Pel que fa a la documentació en castellà, Hisenda té la documentació tant en català com en castellà. Normalment, quan nosaltres ens hi adrecem, tenim el dret a demanar en quin idioma volem rebre. Si en aquest cas s'ha rebut en castellà, doncs jo faria un avís a Hisenda dient que a partir d'ara vull la documentació en català.
I l'última consulta, l'Albert diu: l'agència tributària m'ha enviat l'esborrany de la meva declaració i em toca pagar 1.000 euros. Durant l'any 2005 he tingut uns ingressos bruts inferior als 15.000 euros. Segons la llei, si els ingressos no arriben als 22.000 no tens l'obligació de declarar. Ara bé, si aquests procedeixen de més d'un pagador, llavors la xifra baixa dels 22.000 als 8.000. En el meu cas, el segon pagador és l'atur. És a dir, que durant l'any 2005 he cobrat de dos pagadors, una empresa i l'atur. Es troba així.
Sí, sí. Està previst així legalment. Són d'aquestes incoherències que a vegades doncs, les lleis, quan es fan, no es tenen compte moltes coses. Jo crec que això és un tema que s'ha de demanar que es canviï. Per tant, jo aniria també al síndic de greuges o promouria una reforma legislativa perquè això no sigui així.
Enric Eloi, director de l'Agència Catalana de Consum, moltes gràcies per haver passat pel matí de Catalunya Ràdio i recordem aquesta recomanació amb què començàvem l'espai, ja que som a les portes de les vacances de Setmana Santa, sobretot si fem un viatge contractat amb agència, llegir-nos bé i conservar bé el contracte del viatge.
Correcte.
Per després poder fer les declaracions. Gràcies, i les reclamacions. Gràcies i fins a una pròxima ocasió.
Fins a la propera, gràcies.
Un quart i mig de 12, de seguida la tertúlia esportiva.